Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquest davantal l'hauríem de dir demà, que es commemorarà la data i el record, però el món a RAC1 la recordarà aquest matí. Fa 10 anys, demà farà 10 anys, que va morir la gran Anna Lizaran. Catalunya és un gran país, però ens falten referents. El dia que va morir vam recordar-la, primer el davantal, amb una frase que recordo que vam dir de l'Andreu Buenafuente, que sempre diu que quan s'acaben els elogis n'hauríem d'inventar de nous. Val això, per exemple, i ara que parlaven del teatre, i amb el qui en sap aquí a la ràdio, que és en Xavi Pardo, l'altre dia li deia, vaig tornar a veure, per segon cop, Travi. És una obra d'art, teatral, sobre una família de juglars que ho són més enllà dels teatres. Més enllà dels teatres són tant de juglars com de família, que són la família Pla. En Quimet Pla, la Núria Solina, la Diana Pla i l'Oriol Pla. Una hora i mitja que s'hauria de repetir cada any, cada Nadal, cada quan sigui, perquè la gaudim una altra vegada, els que ja l'hem vist dos cops, una quan la va representar primer lliure i ara a la Sala Beckett, i els qui encara no han tingut aquesta immensa sort de ser presents a la graderia enmig de tant talent. Elogis i més elogis, i no ens cansem d'elogiar-los per aquest tipus de teatre, com el que feia, per exemple, també la Lizaran. Fa 10 anys vam perdre una de les grans dames del teatre català, la nostra Katharine Hepburn, i no podem oblidar-la, perquè som un país bastant donat a fer-ho. Els elogis han de continuar multiplicant-se. Des que molt joves, sent molt joves, la vam descobrir al costat d'en Flotats en aquella jornada particular fent de l'Antonieta, que es trobava un veí gai el dia d'una desfilada feixista a Roma, i tots dos es quedaven xerrant junts en el mateix bloc de pisos. O aquell paper d'home de Vladimir, que va dirigir Lluís Pasqual al Tot esperant Godot del Beckett, on la gent ja es posava dreta, ja ens... d'aquelles, com va passar en Travi, ja es posava a dreta només a acabar l'obra pel seu virtuosisme, el virtuosisme de l'Anna Lizaran en escena. El record de tant de teatre que ens evoca el monòleg d'en Sergi Balbel, que es deia Morir al Romea, fins a la seva obra magna dels últims anys en vida, Agost, amb aquella Violet fumadora, inoblidable, aquella matriarca gegantina. Jo et recomanaria que si TV3 té Agost a l'arxiu, que faci el favor de reposar-la, i si no, que la reclami el TNC, que la va gravar. I dic que la va gravar segur, perquè la Lizaran, un dels últims dies que va ser en aquest estudi del món a RAC1, i sabent que m'havia entusiasmat, me la va portar aquí a la ràdio, un DVD, i la dec tenir amagada per algun armari de casa. Era una bèstia de l'escenari i no va poder acabar de quadrar el cercle, perquè poc abans d'estrenar precisament el paper de la Bet, de la bèstia, la va haver de substituir a correcuita en Jordi Bosch perquè la malaltia se l'estava menjant. Plena d'anècdotes, de vida, d'amor i d'amistat, i de molt Barça. Encara recordem que la setmana que el Barça va guanyar 5-0 aquell Real Madrid de Mourinho, Pep Guardiola va anar al TNC a veure Agost. La Lizaran, enmig de l'obra, va alçar la mà i, mirant el Pep, la va alçar per mostrar-li els 5 dits, la maneta. Culer malalta, escoltava sempre, deia, la repetició del Tu diràs, perquè li costava dormir, i diu que el dia del 5-0 es va posar la ràdio sota el coixí per veure si en lloc de 5 de matinada en podríem fotre un parell més. Avui, amb la seva parella, la il·lustradora Irene Bordó, i amb la seva gran amiga, Cesca Pinyon, recordarem la Lizaran i brindarem amb ella i parella, com vam fer un dels últims cops que la vam veure. Era amb la Irene, la Cesca i una altra de les seves grans amigues, la Lisenda Roca, allà a la terrassa de la bodega Sepúlveda. I vam alçar la copa de vi, i una altra copa, i una altra, i les que van fer falta, perquè els que no en sabem de teatre, però ens agrada, cada cap de setmana haurien de mirar la cartellera, aviam si torna, encara que sigui en una única funció, per acomiadar-la encara més del que ho varen fer ara fa 10 anys. Una enorme Anna Lizaran, per sempre, en el record. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Dimarts 10 de gener del 2023.
I avui fareu bé d'abrigar-vos abans de sortir de casa perquè fa més fred, s'espera un dia tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims i alguna boira ara de bon matí. El mestral i la tramuntana afluixaran a mesura que avanci el dia.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'ha registrat un accident a l'A2 a l'alçada de Pallejà en sentit Barcelona que fa tallar un carril i genera cues de més de 5 quilòmetres fins a Sant Vicenç dels Horts.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El Brasil va recuperant poc a poc la normalitat després de l'assalt de milers de persones a les seus dels tres poders del país, amb detencions i la promesa del govern d'arribar fins al final en la investigació per identificar-ne els autors i els que la van finançar. Això mentre aquest nou atac a les institucions del Brasil ha posat en guàrdia, entre d'altres, el govern espanyol. Ahir va parlar Pedro Sánchez, que va assegurar que primer arriben les mentides i després els insults, i després l'assalt a les institucions. I avui diversos mitjans analitzen què va passar tant al Capitoli de Washington com al Brasil, com s'arriba a aquest punt, i sobretot es pregunten en quin punt estem a l'Estat i si això pot o no pot passar aquí, ara que hem entrat en un any electoral, amb eleccions municipals, eleccions autonòmiques al maig, i sobre el paper també unes eleccions al Congrés a finals d'aquest any. De seguida en parlem, però abans desgranem-ho tot. I comencem al Brasil, on, com dèiem, les forces de seguretat brasileres ja han detingut un miler llarg de persones i el govern ha promès que perseguirà tots els implicats, també els que han finançat aquestes protestes. De fet, aquesta matinada, les autoritats del Brasil han informat que ja tenen els noms dels que van finançar els autocars per traslladar els autors de l'assalt fins a Brasília. El ministre de Justícia ha afegit que els citaran a declarar als jutges. Tot això després que el president Lula da Silva hagi liderat una cimera política extraordinària que ha deixat un marge d'unitat inèdit durant molts anys i una imatge d'unitat inèdita, la del president del Brasil acompanyat dels governadors de tots els estats que conformen el Brasil, també els dels partits conservadors o partidaris de Jair Bolsonaro. Una mostra de cohesió global davant d'un moment de crisi monumental que Jair Bolsonaro no va aconseguir en cap moment del seu mandat. Alhora, els carrers de pobles i ciutats del Brasil s'han omplert les últimes hores de concentracions ciutadanes per rebutjar els atacs dels seguidors bolsonaristes més radicals amb missatges com «el feixisme no vencerà sense amnistia pels colpistes» o «democràcia en pau». Té més dades des del Brasil. El corresponsal de RAC1, Pau Ramírez.
La policia brasilera ha tingut més de 1.500 persones acusades de participar a la invasió i la destrucció de l'interior del Congrés Nacional, el Palau Presidencial i el Tribunal Suprem a Brasília. L'exèrcit i la policia van desallotjar ahir el campament que hi havia davant del quartel general de l'exèrcit a la capital brasilera amb seguidors de Jair Bolsonaro que defensaven un cop d'estat militar i van detenir les 1.200 persones que hi havia. El president Lula da Silva es reunia a la tarda amb els 27 governadors mostrant una imatge d'unitat que no hi va haver mai durant els 4 anys de Jair Bolsonaro i va dir que defensaran la democràcia davant els atacs rivals.
No vamos permitir que la democràcia...
No permetrem que la democràcia s'escapi de les nostres mans, perquè ell és l'única oportunitat per garantir al poble humil que viu a la perifèria, que viu als carrers, que aconsegueixin el dret de treballar i de poder menjar 3 cops al dia. I és l'única raó per la qual vaig tornar a ser candidat a president de la República. L'única. I no la deixaré escapar. Quan acabi el meu mandat, vull que la democràcia estigui molt més consolidada.
La democràcia molt més consolidada.
D'altra banda, Jair Bolsonaro va ingressar ahir en un hospital de Florida al sentir molt mal a l'abdomen, problema recurrent de l'exmandatari des de que va ser apunyalat a la panxa durant la campanya electoral del 2018 i que ja l'ha fet passar diverses vegades pel quiròfan.
Jair Bolsonaro també és notícia per haver marxat del Brasil fa un parell de setmanes quan Lula va prendre possessió del càrrec de president. Als Estats Units, on és des de llavors, creixen les veus que reclamen a Joe Biden que l'expulsi del país. Alguns mitjans nord-americans apunten que l'expresident del Brasil i tota la seva família podrien demanar un visat a l'ambaixada italiana perquè tenen arrels en aquest país. La situació al Brasil continua monopolitzant les portades dels diaris. La premsa del Brasil i sobretot la nord-americana assenyalen l'estretíssima relació entre l'assalt d'abans d'ahir a Brasília i l'atac al Capitoli de Washington d'ara fa 2 anys. N'informa Anna Alfonso.
A l'editorial, el Brasileo Globo exclama «Mai més un episodi com el del 8 de gener». El diari reclama que les investigacions sobre el que defineix com un moviment colpista siguin exhaustives perquè el judici serveixin per castigar no només els manifestants, sinó els responsables de l'assalt. El Folha de São Paulo celebra que poques hores després de l'atac als tres poders del Brasil, l'únic que ha aconseguit la turba de delinqüents bolsonaristes és unir les forces polítiques, les institucions i els agents socials del Brasil i del món en el rebuig a l'autoritarisme. El Jornal do Brasil subratlla la importància que després dels fets colpistes s'hagin reafirmat en la defensa de la democràcia i la condemna de tot intent de ruptura institucional del país. Als Estats Units, el Washington Post diu que la insurrecció al Brasil sembla un remake de la pel·lícula protagonitzada fa 2 anys per Donald Trump. El New York Times destaca que els atacs de diumenge al Brasil van ser impulsats per teories de la conspiració molt arrelades i parla d'un engany massiu. I el Wall Street Journal acaba reclamant al nou president Lula da Silva que no aprofiti aquest fet puntual per sufocar o castigar el debat legítim.
Escolta, el comentari que hi posa la periodista del Planta Baixa i col·laboradora del Món RQ, Cristina Solies.
El que havia estat un intent de cop d'estat per enderrocar Lula l'ha acabat consolidant del tot i no pel transversal suport internacional que ha rebut. El veterà mandatari ha fet desmantellar tots els campaments, ha enviat un missatge d'unitat amb els poders legislatiu i judicial i s'ha reunit amb els governadors, molts d'ells bolsonaristes, perquè els quedi clar que si tenen temptacions de no ser prou contundents, els passarà com el de Brasília, a qui la justícia ha destituït 90 dies. Ara bé, encara té un repte important, poder confiar en una part de la policia i l'exèrcit que han donat suport a Bolsonaro, perquè el bolsonarisme ha sorgit dels productors agrícoles, les elites econòmiques, els evangelistes, però també de molts agents i soldats armats. Malgrat que encara queden alguns reductes de radicals violents, sembla que tot ja ha passat. Bé, tot no. Ja han començat també a estudiar com extradir Bolsonaro, autoexiliat als Estats Units. Finalment, pagarà per tot plegat? Trump encara no ho ha fet pels fets del Capitoli i ja han passat 2 anys.
A tot això, a Espanya hi ha un debat en paral·lel sobre el paper de l'ultradreta. El govern d'Espanya veu similituds i semblances entre el discurs del bolsonarisme i Vox per desacreditar el sistema democràtic i la majoria política que sustenta l'executiu espanyol. Aquesta nit s'hi referia la portaveu de la Moncloa, Isabel Rodríguez, a Televisió Espanyola.
Sí, hay veces que poco a poco una lluvia fina termina calando. Y yo sí detecto una lluvia fina que dirige comentarios hacia el presidente del gobierno considerándolo un presidente ilegítimo. Una lluvia fina que se dedica a deslegitimar a las instituciones. Eso sucede hoy en España. Creo que es muy importante que en estos momentos de cambio demos estabilidad.
Això després que Pedro Sánchez alertés ahir que el que va passar al Brasil no pot ser un fet aïllat i situava el creixement de l'ultradreta com un dels pitjors problemes que han d'afrontar les democràcies.
Los métodos los conocemos y se repiten, si os fijáis, milimétricamente en todos y cada uno de los países que sufren estos movimientos. En primer lugar, un uso sistemático de la mentira para captar seguidores. En segundo lugar, un recurso al insulto, a la violencia verbal para envenenar la convivencia de la sociedad, para exaltar a sus seguidores y finalmente un ataque a las instituciones democráticas y a la legalidad democrática.
De fet, avui a La Vanguardia, el director Jordi Juan fa un article on parla d'això i, de fet, avui, ahir a la reunió del programa, el Jordi de Planella, un dels redactors, alertava i parlava d'un fet que s'estava veient a través de Twitter, que és el que avui en parla precisament Jordi Juan i que avui en parlarem aquí al Món a RAC1 sobre el tema de les fake news. Escriu Jordi Juan que a les xarxes ha corregut la falòrnia que les pròximes eleccions generals podrien ser manipulades pel executiu mitjançant l'empresa encarregada del recompte. És a dir, si ara poseu a Twitter aquesta empresa que és Indra, veureu que hi ha comença a haver-hi com una mena de purparler on es diu clarament que aquesta empresa podria manipular les pròximes eleccions al Congrés per afavorir el govern d'Espanya. I acaba el seu bitllet Jordi Juan, que es diu potser es va advertir d'aquests riscos abans que sigui tard. L'olla de pressió en què s'ha convertit la política espanyola no hauria d'esclatar, escriu, repetim, el director de La Vanguardia avui. De fet, ja estem parlant d'aquesta similitud entre la sala del Brasil, que recorda molt que va haver-hi el Capitoli de Washington fa 2 anys, la nit de Reis, i en els dos casos han estat arran d'una derrota electoral de l'extrema dreta i després que els seus líders hagin qüestionat el resultat de les eleccions. En aquest sentit, hi ha aquests diversos perfils que diuen això d'aquesta empresa d'enginyeria Indra que sol comunicar el recompte de les diferents meses electorals el dia de les eleccions. Aquestes notícies falses asseguren que el PSOE estaria situant gent propera al Consell d'Administració d'Indra per manipular el resultat electoral, però com diem, tal com recull el portal Maldito Bulo, Això és rotundament fals i només s'estaria difonent amb l'objectiu de deslegitimar els resultats electorals. Els vots els compten els membres de les meses electorals, efectivament. Un cop acabat l'escrutini, la mesa fa públics els resultats en un acte i se'n fan diverses còpies. Una està penjada automàticament a l'entrada del col·legi electoral. També se n'entreguen els representants de les candidatures i una tercera s'envia a través d'una aplicació al centre de dades electoral. I l'únic moment on intervé l'empresa adjudicatària és en aquesta transmissió de la informació. I tot plegat és que és per llogar-hi cadires. Però això ja s'està fent gran. I tot plegat, com dèiem, una altra polèmica que no és gens menor. El PP encara no ha condemnat la sala al Parlament del Brasil de manera clara. De fet, insisteix a dir que un assalt violent a Espanya ara no tindria cap mena de càstig pels acords amb l'independentisme català i amb l'independentisme basc. Té més dades des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, aquesta és la teoria repetida del PP, però el govern espanyol els respon que s'equivoquen de dalt a baix perquè es tractaria d'una rebel·lió de manual, i això no s'ha tocat. Ahir Alberto Núñez Feijóo insistia en aquest discurs en una entrevista a la COPE.
Entiendo yo que el país europeo con más riesgo de fragmentación territorial que es España, eliminar el delito de sedición es un grave error, y entiendo que para que no haya lugar a delitos de sedición ni a delitos de rebelión, lo mejor que podemos es tipificar el referéndum ilegal.
Resposta tant de Yolanda Díaz com de Teresa Rivera a Feijóo i altres dirigents del PP que han fet bandera d'aquesta crítica.
O rectifica, o lo que está haciendo es indicar que le gustaría que lo que hemos visto ayer en Brasil pase en nuestro país.
De lo que es tremendo es que la portavoz del principal partido de la oposición todavía no haya condenado lo que ha ocurrido y se haya permitido el hacer ese tipo de chiste, de mofa.
I el govern espanyol li diu també al PP que són ells els que han de tallar amb l'ultradreta de Vox per tots els acords que tenen en ajuntaments i autonomies, que fins que no se'n desmarquin no en deixaran de ser còmplices.
De fet, quan la portaveu del govern d'Espanya ara escoltàvem que parlava de pluja fina, es refereix a declaracions com ara les de Pablo Casado, que va ser qui va posar sobre la taula el terme de, recordeu, govern il·legítim. L'argument era que qui pactava amb els independentistes no podia defensar a la vegada la Constitució. Això va dir-ho, atenció, el 29 de novembre del 2018. És a dir, fa més de 4 anys, tot just mig any després de la moció de censura que va portar Pedro Sánchez a la presidència del govern d'Espanya.
Depende de los votos vergonzantes de la moción de censura para seguir en el poder. Y eso es ser un presidente ilegítimo. Cuando dependes de quien quiere romper tu país para ser el máximo representante de tu país, estás deslegitimado para tan alto magisterio, para tan alta responsabilidad. Hay que reconocerlo. O defiendes a España, que has jurado defender, jurando la Constitución, o lo que tienes que hacer es irte.
Poc després va aparèixer un altre terme. Us en recordeu d'aquesta paraula? Felón. Felón. Casado el va pronunciar per primera vegada al febrer del 2019 per referir-se a Pedro Sánchez. Era en reacció a la notícia que el govern d'Espanya acceptaria la figura d'un relator a Catalunya. Va ser un autèntic reguisell de desqualificacions, una rere una altra. Felón, traïdor, mentider compulsiu, ocupa...
Está pasando ahora mismo en España es que el presidente del gobierno es el mayor traidor, está siendo un felón, es un presidente ilegítimo a partir de hoy. El principal adalid de la ruptura de la legalidad en España, el mayor felón de la historia democrática de España, un irresponsable, un incapaz para gobernar y un desleal que está cometiendo alta traición, que es un mentiroso compulsivo, es una persona que está solo mirando su ombligo, mirando sus casas, mirando sus palacios, mirando su avión, mirando su perra, o sea, es sencillamente es una catástrofe para el futuro de España.
Això coincideix amb l'anàlisi que fa avui La Vanguardia, que s'ha preguntat precisament com s'arriba a aquesta situació. El camí que tracen els experts en comunicació a qui ha consultat el diari és molt clar. Primer, polaritzar, però polaritzar fins a l'extrem, fins al punt que l'adversari és un enemic a qui s'ha de destruir. I per això ens carreguem-nos els consensos més bàsics, entre els quals hi ha acceptar els resultats electorals. Per fer-ho es fan servir mitjans de comunicació diferents, com ara xarxes socials, grups de WhatsApp o de Telegram, per exemple, en què radicalitzen els missatges i els participants i s'incentiva la mobilització. Missatges disfressats d'informació, però que no tenen res a veure amb el periodisme, sinó que són una pura propaganda basada en fake news, en mentides. Aquest és el caldo de cultiu d'aquests moviments que avui analitzarem amb el professor dels Estudis de Comunicació de la UOC, Alexandre López Borrull, que serà en temps de tertúlia a partir de les 9 amb Lola García, amb Bernat de Déu, Anton Losada, Joan López Alegre, Toni Aire, i també vindrà més tard Ramon Besa, el redactor en cap del diari El País, que ha deixat ara la docència, que també és un dels mestres del periodisme, per veure com veu tot això que està passant. Avui, com explicàvem, els diaris alerten del poder de contagi del que ha passat al Brasil o del que ha passat als Estats Units i que podria passar algun dia a l'Estat. N'informa Jordi de Planell.
El Nació Digital, Ferran Casas, avisa que el PP ha fixat un marc polític que ha alimentat populistes i ultres i que ha difós que el govern espanyol és il·legítim. Una idea amb què Núñez Feijó diu ha coquetejat. L'Ara creu que el que ha passat al Brasil posa en evidència la fragilitat de les democràcies liberals i alerta, la batalla per salvar i regenerar la democràcia no està assegurada enlloc. A Madrid, el País creu que el capítol brasiler és un recordatori del perill que representen els moviments extremistes i també de la necessitat que tenen les forces democràtiques de mantenir-se unides. I a eldiario.es, Íñigo Sáenz de Ugarte alerta que a Espanya la dreta està participant del perillós joc de negar la legitimitat del govern espanyol, tal com ha fet Bolsonaro amb la victòria de Lula al Brasil.
Però a Madrid hi ha altres diaris que creuen que a Espanya el risc de colpisme ve de l'esquerra i de l'independentisme, Jordi.
Sí, per exemple, El Mundo, Iñaki Ellacuría critica que l'última mentida de Moncloa plantegi la possibilitat que la legislatura acabi amb la temptativa de no reconèixer els resultats electorals. Aires de trumpisme a la dreta espanyola, es pregunta i respon. Sens dubte, el govern espanyol i els seus aliats saben de què acusen, perquè Podem ja va envoltar el Congrés i l'independentisme ja va enviar les seves joventuts encaputxades a prendre el Parlament. A l'ABC, Puebla dibuixa Oriol Junqueras al costat de Pedro Sánchez, guarnit amb un barret de visor amb banyes, com el que portava un dels assaltants al Congrés dels Estats Units. I a La Razón, Jorge Fernández Díaz acusa el PSOE i el front populista del sanchisme de radicalitzar Espanya i crear el caldo de cultiu reactiu que hem vist a Washington i a Brasília.
De tot plegat, escoltem en el comentari que signa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Món RQ, Pedro Ballín.
Dos seismos antidemocráticos de la ultraderecha en dos de los tres países más grandes del continente americano. Y la pregunta que sobrevuela la actualidad española es equivocada. ¿Podría pasar aquí? Podría, claro que podría. Pero los condicionales son verbos anchísimos, así que la pregunta pertinente es si es probable que ocurra. Porque a convivir con lo imposible nos hemos acostumbrado en este lustro alucinante. No es probable, pero si ocurriera, hay razones para sospechar que sería un susto mucho mayor que el de Brasilia o Washington, porque los poderes institucionales de Brasil, como los de Estados Unidos, se han alineado con los ganadores legítimos de las elecciones. En España, la cooptación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por sindicatos de ultraderecha, el resistencialismo antidemocrático del Poder Judicial y el negacionismo de las derechas respecto a la legitimidad de buena parte del arco parlamentario, todo ello con gran aplauso mediático, componen una tormenta perfecta de eventual golpismo. Pero no es el escenario más probable, aunque se repitiera la mayoría de gobierno, por una sola razón. Somos uno de los países más grandes de la Unión Europea. Ese es el seguro de vida de nuestra democracia en la hora tremenda.
Ara que parlàvem de fake news i de xarxes socials d'informació, dos apunts més. El primer amb Vox de protagonista. Doncs el que diu el portaveu de Vox a l'Ajuntament de Palma. A l'Ajuntament de Palma. Es diu Fulgencio Coll. I qüestiona que Antònia Font actuï a les festes de Sant Sebastià que es fan a finals de gener. Els motius, a banda del cost del concert, i és que el grup canti en català i que siguin, diu literalment, uns desconeguts.
No estamos contra las fiestas, pero nos extraña mucho que un conjunto musical, Antònia Font, cueste el día 28 de enero, cierre de la fiesta San Sebastián, 341.000 euros. Y el caché de este grupo sean 120.000 euros. Las redes sociales están incendiando diciendo que es muchísimo dinero para un conjunto que solamente canta en catalán i que apenas lo conocen.
Que deia sobre aquestes festes de Sant Sebastià a Palma, el que és un del el portaveu de Vox a l'Ajuntament de Palma, almenys reconeix que el català i el mallorquí són la mateixa llengua. I el segon ens porta al Regne Unit, perquè alguns periodistes de la BBC han evidenciat el descontent amb la decisió de la cadena d'obrir un perfil a TikTok i publicar-hi continguts informatius. El motiu del malestar és que la decisió arriba després que la companyia mare d'aquesta xarxa admetés que havia fet servir l'aplicació per espiar periodistes de mitjans com el Financial Times. Malgrat la petició d'alguns treballadors perquè la cadena replantegi la presència a TikTok, llegim a l'Ara que la BBC ha volgut tranquil·litzar la seva plantilla assegurant que revisarà habitualment les seves dades i que la relació amb aquesta xarxa continuarà perquè assegura és una part essencial dels seus plans de futur per connectar amb audiències més joves. Precisament aquest matí volem parlar de cap on va el periodisme, dels nous canals de comunicació, també de les fake news, amb el periodista, com dèiem, Ramon Besa, redactor en cap del País, ara que deixa la docència. Què n'opina i com ho veu tot plegat? Li preguntarem cap a les 10 aquí al Món RAC1. 9:24. El Ministeri de l'Interior ha convocat avui a Madrid els màxims responsables de la lluita contra la violència masclista de totes les policies de l'Estat. Dels Mossos d'Esquadra hi anirà la portaveu del cos i cap de l'àrea tècnica de proximitat, la inspectora Montserrat Escudé. Una trobada que s'allargarà 2 dies i que ha de servir d'una banda per analitzar les investigacions d'assassinats masclistes que tenen obertes i de l'altra per plantejar necessitats i propostes per frenar l'onada de feminicidis. Ja en són 4 en només 2 dies, l'última a Tenerife. Un home, recordem, ahir ho explicàvem, va matar l'exparella ganivetades i va ferir un fill de la dona que ho va intentar impedir. Està detingut. Però no oblidem que en 3 dels 4 últims casos d'assassinats, els agressors estaven fitxats per antecedents de violència masclista. I això ha reobert el gran debat sobre el sistema d'avisos que vol crear el govern d'Espanya per alertar les dones que conviuen amb agressors. Benet Iñigo.
La idea fa temps que està sobre la taula i, de fet, el Ministeri ja ha encarregat informes sobre si és legal o no, perquè informar dels antecedents podria vulnerar drets com el de la intimitat. Tot i això, el ministre Fernando Grande Marlaska insisteix que cal trobar maneres de prioritzar la seguretat de les dones.
Poner en conocimiento de la víctima el hecho de las anteriores conductas o altas en el sistema biogen del hombre con el que comparte su vida en ese momento, como otras medidas como de mayor seguimiento de los agresores, es decir, que el agresor también vea cada vez más que el foco también se pone en él.
L'advocada especialitzada Carla Vall, però, dubta que això sigui viable. El versió RAC1 apostava per prioritzar altres mesures, com ara intensificar el seguiment dels agressors o potenciar les ajudes socials a les víctimes.
No sé si el nostre sistema de garanties permetrà precisament que hi hagi alguna cosa així, i a més que no sé fins a quin punt seria efectiu, no? Segurament el problema no radiqui aquí, sinó que radiqui i en altres aspectes doncs, més contundents de destinar més recursos, per exemple, a les polseres GPS, no?, per protegir les víctimes que tenen ordres en actiu, que les dones puguin marxar a casa quan veritablement ho necessiten.
La trobada amb els responsables de tots els cossos de seguretat s'allargarà 2 dies, avui i demà.
Els experts demanen prioritzar la protecció de les dones davant la possible vulneració del dret a la intimitat d'homes agressors. La sociòloga i antropòloga Rosa Maria Garriga, especialitzada en l'ajuda social a dones víctimes i reinserció d'agressors i maltractadors, deia al 9C de RAC1 que cal prioritzar sempre la defensa a les víctimes.
No podem posar per davant la llei de protecció de dades, és a dir, avisar a la dona de que la seva parella té denúncies d'altres parelles a la vida de les dones. Doncs aquesta dona se l'ha de protegir. Està amb el seu dret de treure la denúncia, però un dret de por. De por, de què serà de la seva vida, dels seus fills, etcètera, etcètera.
En tot cas, Garriga també és presidenta de la Fundació Assistència i Gestió Integral, especialitzada en justícia restaurativa. Assegura que el 80% d'homes agressors que acaben a l'entitat per voluntat pròpia es reinsereixen a la societat. Per cert, que els Mossos d'Esquadra descarten que el cas d'aquelles imatges que vam veure gravades a la discoteca Guaca de Sant Quirze del Vallès fos cap agressió sexual. Els investigadors no han trobat cap indici que la noia menor d'edat fer res contra la seva voluntat. Recordem que és aquell vídeo que va córrer per les xarxes socials on es veien 2 adolescents, un noi i una noia, ella menor d'edat, tenint relacions sexuals, vaja, una fel·lació. Ella assegurava que ho havia fet contra la seva voluntat, va arribar a casa i ho va dir així, i la seva mare ho va denunciar als Mossos com a agressió sexual. De fet, sospitaven que l'havien drogat. Però, segons va avançar la tarda el diari de Sabadell, ha pogut confirmar RAC1, a les analítiques que se li han fet no hi ha aparegut cap substància, i després d'analitzar a més les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca i de parlar amb testimonis dels fets, els Mossos no veuen cap indici d'agressió. Ara la prioritat, sobretot, és identificar l'idiota que va gravar i va difondre aquest vídeo a xarxes. Ho van denunciar tant la noia com el noi que apareixen a les imatges. Avui, per cert, que ha de passar a mans de la justícia el detingut per retenir o violar una menor d'edat a Vilafranca. Segons la noia, la va obligar a pujar al cotxe a la sortida d'una discoteca i la va forçar, primer enmig d'unes vinyes i després a casa seva. Quan va poder sortir del pis, ho va denunciar als Mossos i van detenir l'agressor el mateix dissabte. Precisament ahir al vespre hi va haver una concentració de rebuig per aquest cas a Vilafranca. Segons l'Ajuntament hi van participar unes 200 persones. D'altra banda, l'Audiència de Lleida ha condemnat a 2 anys i mig de presó un home que va acorralar una nena d'11 anys en un portal de Trem i li va fer un petó a la boca. L'home també està acusat d'un altre abús a una altra nena de també 11 anys que va denunciar que li havia tocat els pits en una mesquita. La sala, però, l'absol d'aquest segon abús perquè considera que no hi ha prou proves. De tot plegat, escoltem el comentari que posa la periodista i col·laboradora del món RQ, Gemma Herrero.
La mitad de los asesinos en diciembre y 2 de los 4 de este enero estaban fichados en el sistema Biogen. Así que entiendo la medida que estudia el Ministerio de Interior de alertar a las parejas que conviven con maltratadores reincidentes. Igual que comprendo los peros a que así sea. Más de 700 mujeres están en riesgo elevado de ser asesinadas por sus parejas en España y lo más urgente es protegerlas. Punto. Para ello se necesitan recursos, policías que velen por su seguridad y jueces que entiendan que las pulseras telemáticas pueden salvar vidas. Porque el machismo mata y hay quien sigue negando la violencia de género y quien pacta para gobernar con los negacionistas. Educación, pedagogía, más expertos y expertas en los medios de comunicación y menos tertulianos ofendidos que les cuestionen e interrumpan con el argumento de que no todos los hombres son así. Que a las preguntas de qué más se puede hacer y qué no estamos haciendo bien, sean profesionales los que ofrezcan respuestas y no señores que encima van de víctimas, porque esto es insoportable y no estamos avanzando.
Per cert, que a Sitges la policia local ha identificat 10 persones per 2 agressions homòfobes que hi va haver la nit de Cap d'Any davant el bar musical Bukake. El grup va agredir i insultar 2 parelles i hi va haver 3 ferits. Ara els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i hauran de decidir si fan alguna detenció. 2:15 de 9, després de diversos avançaments, filtracions i entrevistes els últims dies, avui finalment surt a la venda el llibre del príncep Enric. Unes memòries explosives que en la versió en castellà s'han titulat com En la sombra. Escrit des de Califòrnia, on ara viu el príncep, es tracta d'un llibre que no deixa ben parat ni a son germà, el príncep Guillem, ni a son pare, el rei Carles III, ni en general a ningú del nucli principal de la família reial britànica. Parla de baralles, de discussions i de prejudicis per part dels seus membres. I en les últimes hores encara s'ha avançat una part més al contingut. Al llibre, Enric explica que el seu germà Guillem va anar begut al casament amb Kate Middleton i que, a més, li va prohibir casar-se amb Meghan Markle al mateix lloc on ho havien fet ells. Després de tot plegat, el duc de Sussex diu que per ara no té previst tornar al Regne Unit, però el cert és que allà tampoc és que l'esperin gaire. De fet, la seva popularitat ha caigut al nivell més baix de la història arran de tota aquesta polèmica que han causat les memòries escrites. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
El príncep Enric diu que volia escriure el llibre per poder deixar clara la seva versió dels fets, per contrarrestar la narrativa més aviat negativa que ha marcat durant anys la premsa britànica. És molt crític amb els tabloids, però també amb l'entorn del Palau de Buckingham, des d'on diu que familiars i staff han filtrat informacions interessades a la premsa. Del llançament de les memòries avui ja no n'esperem cap gran titular, perquè s'han anat coneixent tots els últims dies. Inclou baralles i enveges familiars, consum de drogues i moments íntims com la pèrdua de la virginitat. Tot i que l'editorial no ha confirmat la xifra, la premsa britànica apunta que el príncep Enric s'ha embutxacat uns 18 milions d'euros pel llibre.
Déu-n'hi-do. Avui al Món RQ parlarem d'aquestes polèmiques memòries del príncep Enric d'Anglaterra. Ho farem amb el corresponsal de RQ a Londres, que ara l'escoltava, el Sergi Forcada, i la periodista, politòloga i autora del llibre La reina en Apolo. Serà a partir de les 11 del matí. Mentrestant, els Estats Units han trobat documents oficials secrets en un antic despatx de Joe Biden. Són documents de l'època en què Biden era vicepresident de Barack Obama i es van trobar el novembre passat en una caixa tancada amb clau mentre netejaven les oficines del centre Penn Biden a Washington, on l'actual president dels Estats Units hi tenia una oficina des que va deixar la vicepresidència l'any 2017, fins poc abans de llançar la seva campanya presidencial. La CNN parla d'una dotzena de documents, inclosos papers marcats amb el nivell de confidencialitat més alt, però encara no se sap el contingut d'aquesta paperassa. Donald Trump ja ha aprofitat la revelació per preguntar si l'FBI també escorcollarà ara totes les propietats de Joe Biden, com li van fer amb ell, quan també es va descobrir que es van dur documents secrets a la seva mansió de Florida. De fet, a Donald Trump l'investiguen judicialment per haver-se endut arxius oficials secrets. Al Perú, almenys 17 manifestants han mort les últimes hores a la ciutat de Juliaca, al sud del país. Tots ells participaran a les protestes que s'estan fent per demanar la restitució de Pedro Castillo com a president del Perú, després que aquest intentés fer un autocop d'estat per tenir més poders. A banda, també ha mort un nadó que havia de portar a l'hospital, però que no hi ha pogut arribar per culpa dels bloquejos a les carreteres. En total, per tant, ja són 46 els morts que hi ha hagut al Perú, l'últim mes arran de totes les protestes que demanen la tornada de Pedro Castillo i la dimissió de l'actual presidenta Dina Boluarte. 34. El govern d'Espanya convidarà Pere Aragonès a la cimera dels executius d'Espanya i França, que reunirà Pedro Sánchez i Emmanuel Macron la setmana que ve a Barcelona. Aquesta nit a Televisió Espanyola, Isabel Rodríguez, portaveu de la Moncloa, ha explicat que sol convidar els governs del territori que allotja trobades internacionals d'aquest tipus.
El gobierno, por supuesto, ha acusado o va a acusar invitación, como viene siendo habitual, como hiciéramos en Trujillo en la última cumbre, la anterior, con Portugal, o recientemente en Valencia, en la cumbre con Rumanía, y antes en Galicia, no pudo asistir su presidente cuando lo hicimos con Alemania, por supuesto, estará invitado y esperamos que pueda comparecer. Y después no me hago cargo de las posiciones de los partidos, ellos sabrán.
El Palau de la Generalitat encara no avança que farà el president el 19 de gener, però el que sí que ha passat és que Esquerra Republicana ha confirmat que participarà a la concentració unitària que han convocat les entitats sobiranistes i en què també hi aniran Junts i la CUP. Ara bé, els republicans no avancen qui del partit ja anirà. La portaveu Marta Vilalta replica el que deia diumenge el ministre Bolaños, que la situació de Catalunya ja està normalitzada.
I aquí no hi haurà situació de normalitat fins que no s'acabi la repressió i la persecució política i fins que no puguem decidir lliurement el nostre futur. I aquest és un missatge molt clar pel govern espanyol i és un missatge molt clar també pel govern francès, si ens vol escoltar. És evident que Esquerra Republicana ens adherim i participarem d'aquelles mobilitzacions que ens serveixin per reivindicar què és allò que volem. I volem una república catalana.
Junts, mentrestant, creu que aquesta unitat de l'independentisme frustrarà les intencions de Pedro Sánchez de donar el procés sobiranista per liquidat, ho deia el seu vicepresident Josep Rius.
Sánchez volia organitzar, juntament amb el president Macron, un funeral del procés per explicar a tota Europa que el procés s'ha acabat i li ha sortit el tret per la culata amb aquesta convocatòria unitària.
En canvi, el PSC i els comuns veuen la cimera a Barcelona com una oportunitat i demanen a Pere Aragonès que no la desaprofiti. En parlen la socialista Elia Tortolero i el portaveu dels comuns, Joan Mena.
El president de la Generalitat de Catalunya entenem que hi serà, no?, en algun moment d'aquesta cimera, i creiem que és una oportunitat per Barcelona poder celebrar aquesta cimera i ho celebrem.
El president de la Generalitat, el senyor Aragonès, hauria de tenir un paper interessant en aquesta cimera, si més no, doncs, perquè Catalunya és també un territori a qui li interessa estratègicament les bones relacions entre Espanya i França.
De moment no s'ha concretat si la convocatòria de la cimera ni els detalls de la mobilització, ni els detalls encara de la mobilització independentista, que nou dies, recordem, per aquesta cimera. Va sorprendre, i cada Colau i Xavier Trias es van trobar per parlar del futur de Barcelona. L'alcaldessa i el candidat de Junts van dinar plegats en un restaurant del centre de la capital, el Racó d'en Cesc, amb la intenció de demostrar que poden tenir una relació normal entre els dos. En un comunicat asseguren que la trobada va ser molt cordial i que s'ha vist clarament que defensen dos models de ciutat radicalment diferents. Tot i això, Colau i Trias va mostrar la seva voluntat que les eleccions municipals siguin constructives i que es parli estrictament sobre la ciutat. La trobada arriba quan ja sabem tots els candidats a l'alcaldia de la capital, només faltava saber qui encapçalaria la llista del PP, i finalment serà Daniel Cirera. Tal com us va avançar ja fa algunes setmanes al món RAC1, l'expresident del PP català rellevarà Josep Bou. Actualment, Daniel Cirera és el cap de gabinet del líder popular al País Valencià, Carlos Mazón, i Alberto Núñez Feijó l'ha escollit per reflotar el partit a Barcelona. De fet, Cirera ja té experiència a l'Ajuntament, en va ser regidor, també va ser diputat al Parlament de Catalunya i durant 10 anys va ser conseller del CAC, del Consell Audiovisual de Catalunya. Precisament, pensant en eleccions, en aquest cas de cara a les generals, Feijó ha recuperat l'exdirigent del PP a Guipúscoa, Borja Semper, com a portaveu de campanya del partit. Semper s'ha posicionat repetides vegades i de forma clara en contra de tancar acords amb Vox. 8:38 minuts. El Tribunal Constitucional ja té majoria progressista. Demà escollirà el nou president després que el Tribunal hagi apartat els quatre magistrats amb el mandat caducat des del juny i que s'hi hagin incorporat els membres escollits les darreres setmanes. La transició entre els uns i els altres es va fer ahir al migdia en un acte al Constitucional on també va sobrevolar la pugna entre el govern d'Espanya i el Partit Popular per tot el bloqueig de la cúpula judicial. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
Tot i ser un acte protocolari on ningú va sortir-se del guió, tothom mirava de reull la batalla política per desbloquejar el poder judicial. Des del govern espanyol, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demanava al PP que firmés l'acord pactat per les dues parts just abans que les negociacions saltessin pels aires.
Eso está en manos exclusivas del señor Feijóo, que después de pactarlo, pues no tuvo la autoridad suficiente para firmarlo. Y es lo que queda, que se firme, que se renueve el Consejo y que, por tanto, la normalidad institucional, la normalidad democrática, sea absoluta.
Justament per aquest bloqueig, el president sortint del Constitucional, Pedro González Trevijano, demanava que la crispació política no afectés la justícia.
De que su apelación al tribunal solo ha de producirse tras agotar todas las vías de solución, no como un instrumento de la refriega política, que el Tribunal Constitucional no constituye una tercera cámara. En ocasiones se producen respecto de sus miembros injustificadas recusaciones en cascada carentes de toda sustantividad.
Demà el tribunal es reunirà per escollir nou president i nou vicepresident i a partir de llavors es posarà en marxa per estudiar els recursos que té sobre la taula i que, per tant, podrien resoldre's abans que acabi aquesta mateixa legislatura.
I encara sobre tribunals i política, els metges forenses diuen que no és convenient que José Antonio Griñán vagi a la presó perquè això podria perjudicar el tractament que està seguint contra el càncer. Qui va ser president del PSOE de la Junta d'Andalusia està condemnat a 6 anys de presó per malversació pel cas dels ERO i té pendent complir condemna. L'Ajuntament de Badalona ha deixat sense repartir algunes de les joguines que els veïns van donar pels infants més necessitats. Ho ha denunciat el grup municipal del PP, de Xavier García Albiol, que ha publicat fotografies de les joguines sense estrenar. L'Ajuntament, però, diu que han atès les peticions que han fet totes les famílies vulnerables i que les poques joguines que no s'han repartit seran per l'any que ve. Marc Poyato.
L'Ajuntament de Badalona diu que s'han repartit pràcticament totes les joguines noves que han donat els veïns, excepte les que no segueixen els estàndards de qualitat educativa, joguines bèl·liques, sexistes o no inclusives. Pel que fa a les joguines de segona mà, les portaran a diverses entitats socials. El tercer tinent d'alcaldia, David Torrents, diu que les crítiques de Xavier García Albiol estan completament fora de lloc, en parlava RAC1.
Crítica una miqueta a García Albiol, a l'antic alcalde, que el que ha deixat sí és una factura de més de 11.000 euros de les joguines de l'any 2020. El que no farà aquest govern és deixar factures a futur i el que hem fet és la feina ben feta. Ho hem fet el 2021 i ho hem fet ara el 2022.
Segons Torrents, tan sols han quedat per repartir entre un 10 i un 15% de les joguines noves que van rebre i les guardaran per donar suport als Reis l'any que ve.
8 i 41 minuts. Creix l'acceptació de la vacuna contra el Covid a escala global. És el que assegura un estudi internacional que ha liderat l'Institut de Salut Global de Barcelona. L'any passat estaven disposades a vacunar-se 8 de cada 10 persones de més d'una vintena de països. Ara bé, l'estudi també alerta que hi ha més reticències amb les dosis de reforç. Tenen dubtes una de cada 8 persones vacunades. Els investigadors van encastar atenció, més de 23.000 persones. El 2022, a mitjana, l'acceptació va créixer fins al 80%. El 2021, 75%. En 8 països, però, va baixar. I els experts alerten que això pot perjudicar el procés d'immunització de la població. Les dades varien molt entre els diferents països. Per exemple, mentre que al Regne Unit les reticències van créixer un 1%, a Sud-àfrica ho van fer més d'un 20%. L'estudi també avisa que una de cada 8 persones vacunades dubta de posar-se la dosi de reforç. Passa sobretot entre el jovent. La investigació es va publicar ahir a la tarda a la revista científica Nature Medicine. Per cert, encara en salut, les dones de més de 65 anys que viuen a les comarques de Lleida fan un consum elevat de psicofàrmacs i prenen el doble d'antidepressius que els homes. Els metges de família expliquen que una de les raons d'aquesta diferència és que elles acostumen a anar més al metge que no pas ells. Des de Lleida informa Karen Alfonso.
El Departament de Salut assenyala que ponen un 16,1% de la població pren ansiolítics o hipnòtics, un 20,9% psicofàrmacs i un 3,9% neurolèptics. En aquest sentit, segons confirma el Pla de Salut de la Regió Sanitària Lleida 2021-2025, un 47,6% són dones i un 24,1% homes. Metges de família han explicat que aquest fet és perquè les dones van més al metge a explicar els seus dolors i transmeten més les seves ansietats. Els professionals argumenten que la salut mental es tracta més amb la medicació, però que si tinguessin més temps podrien dedicar-se a conèixer més l'entorn del pacient a través de teràpies familiars o psicològiques.
El cas és que aquesta situació que ara ens explicava la Karen és una tònica general a tot l'estat, on ja hi ha un 25% de famílies que consumeixen algun tipus d'ansiolític. Tal com llegim avui a La Razón, en una de cada 4 famílies espanyoles, algun dels seus membres o algú del seu entorn ha consumit fàrmacs contra l'ansietat durant el 2022. De fet, segons un informe realitzat per GAT3, aquest 25% són 7 punts més que un any abans, el 2021. L'estudi fet amb més de 1.000 cases espanyoles mostra que els anys de la pandèmia del coronavirus i del declivi econòmic han tingut un impacte psicològic sobre els ciutadans que senten els efectes de la incertesa, de l'inestabilitat i de l'ansietat. També, segons les dades, la situació afecta especialment a les famílies amb fills menors a càrrec, en els que el percentatge dels que han consumit per primera vegada algun ansiolític augmenta, atenció, fins al 28%, 3 punts més que la mitjana. Tres quarts de nou, i d'aquí a uns moments, altres històries aquí al món a RAC1, abans d'arribar a les 9, l'una tertúlia que avui promet, amb Bernat de Déu, Anton Lozada, Lola García, Joan López Alegre i Toni Aira.
Si mirem enrere, el camí ha estat llarg. Si mirem endavant, el camí no és senzill. Juntes decidim cada dia el nostre futur. Decidim un país més lliure, més just, més verd, més pròsper. Un país on ningú no es quedi enrere. El món no s'atura, nosaltres tampoc. El futur no s'espera. Fem doblegats. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Groc alegria, vermell passió, taronja vitalitat. Omple la teva mirada de color a la Regafa Stop de General Òptica. Només ara tens fins al 60% de descompte en milers d'ulleres de marca. A General Òptica la teva mirada és color. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Bertipones.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
l'1 de novembre de 1946.
I el número de la sort, el...
11.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Aquesta temporada torna al versió RAC1 millor que mai.
Professor, molt bona tarda. Com estem?
Bé. Pues una mica sorprès, una mica... no preocupat, no, però una mica... no sé, trasbalsat tampoc, però molts canvis, moltes coses.
Amb Toni Clapés i l'equip del versió en plena forma.
Jo estic absolutament convençut, i no és que estigui jugant a l'optimisme, però jo penso, estic absolutament convençut de que perquè si això continua cap endavant, li asseguro que arriba l'apocalipsi. És la hecatombe absoluta. Vindrà aquí la remonta,
Torna el líder absolut de les tardes de 3 a 7 de dilluns a divendres.
Perquè això, evidentment, tenen un problema social brutal.
La marihuana és, bueno, és un calmant que va molt bé per, la, per aquesta situació.
Versió RAC1 amb Toni Clapés. 25 anys sobrevivint a l'hecatombe.
Brutal, absolutament brutal.
RAC 1, tots som 1.
Tres quarts tocats de nou del matí, continuem aquí als apunts al món a RAC 1. Els sindicats i el Departament d'Educació intentaran acostar posicions aquesta setmana per evitar la vaga prevista per d'aquí a 15 dies. La conselleria convocarà una trobada, encara no sabem el dia, per intentar evitar la protesta que ha convocat el sindicat majoritari, la USTEC, pels dies 25 i 26 de gener. Però a hores d'ara, la USTEC no té el suport de la resta de sindicats. Comissions Obreres i la Intersindical han lligat a la seva posició el que pugui sortir de la reunió. No descarten afegir-se a la mobilització, però diuen que primer se n'ha de parlar. Maria Costa.
Els dos sindicats expliquen a RAC1 que estan a l'expectativa de la contraproposta que pugui fer el Departament d'Educació en la reunió d'aquesta setmana. Asseguren que tindran en compte tots els escenaris per prendre una decisió, però que no els hi tremolarà el pols si s'han de sumar a la convocatòria de vaga. La Intersindical ja ho ha consultat als afiliats i Comissions Obreres, que també ho farà, diu que ara per ara les negociacions passen per davant de la vaga. Ho ha explicat la portaveu d'aquest últim sindicat, Marga Romà. Martínez.
Nosaltres, de moment, no ens assumem aquesta vaga i lamentem que no hi hagi hagut unitat sindical, que s'hagi trencat la unitat sindical que hi havia fins ara, tan valorada, no?, per totes les persones treballadores, amb aquesta convocatòria de vaga, i nosaltres el que farem és una consulta a la nostra afiliació per consultar quines mobilitzacions consideren que s'han de fer, i inclosa la vaga, per tant, no la descartem.
A la taula de negociació hi ha serrells per tancar, com el pacte d'estabilitat pels interins i el complement salarial als 6 anys.
49 minuts. Per cert que la negociació dels pressupostos de la Generalitat està, ara per ara, aturada, frenada. Fonts del govern, consultades per RAC1, creuen que si no hi ha pacte per tirar-los endavant és perquè el PSC no vol, ja que afirmen que hi ha un acord bastant ampli pel que fa a les xifres, i consideren, res i curt, que el PSC està fent el ronso i gesticulant en excés. En canvi, des del Partit Socialista apunten, des del PSC apunten, que el motiu que fan callar els pressupostos són els permanents dubtes que té el govern sobre infraestructures que consideren clau i a les quals no hi pensen renunciar. Estan parlant del quart cinturó, per exemple, estan parlant de l'ampliació de l'aeroport del Prat, per exemple, o del Hard Rock a Tarragona, per exemple. Tampoc ha fet gens de gràcia al PSC i tampoc al govern d'Espanya el fet que Esquerra Republicana, que està negociant aquests pressupostos, i que Esquerra Republicana, que té relacions amb el govern d'Espanya a Madrid, vagi a la manifestació, hagi anunciat que vagi a la manifestació en contra de la trobada de Pedro Sánchez amb Emmanuel Macron d'aquí 10 dies a Barcelona. El govern d'Espanya, mentrestant, demanarà a Brussel·les que el topall del gas, el que es coneix com a excepció ibèrica, es mantingui com a mínim fins l'any que ve. A més, volen que sigui semblant al que està en vigor actualment i que, si no en fa res, caducarà el maig. La Moncloa vol mantenir la mesura, almenys fins que reformi el mercat elèctric europeu. Ara mateix el mecanisme estableix un límit del preu del gas de 40 euros megawatt-hora i la proposta és anar aplicant augments de 5 euros cada mes fins a arribar als 70 euros. Tot i que Brussel·les va començar rebutjant aquest mecanisme, ara es prepara per impulsar mesures similars al conjunt de la Unió Europea. El govern de Pedro Sánchez també farà pública avui una proposta de reforma que plantejarà a la Unió Europea per evitar que el preu de la llum a països com Espanya es pugui veure tan afectat per condicionants externs com és el cas de la guerra d'Ucraïna. Amb aquesta no serà l'única novetat que presentarà el govern d'Espanya. El Consell de Ministres d'avui està previst que s'aprovin altres mesures. Per exemple, segons avança el diari El País, es donarà l'okay a un decret que permetrà que els artistes cobrin prestació d'atur. Per fer-ho ja no hauran d'haver treballat 360 dies els últims 6 anys, sinó que en necessitaran la meitat. Encara no s'han concretat ni la quantitat ni la durada, però tot apunta que estaria al voltant dels 120 dies. A banda, el Reial Decret també inclourà la possibilitat de compatibilitzar la pensió per jubilació amb qualsevol activitat artística que generi beneficis econòmics. I una altra mesura que prepara el govern d'Espanya pel sector artístic és una quota especial pels autònoms del sector cultural amb ingressos molt reduïts per sota els 3.000 euros. Però aquest apartat es desconeix si s'aprovarà avui o caldrà esperar encara unes setmanes. Catalunya té reserves de sang per només 5 dies, i per anar bé n'hi haurien d'haver per 8 dies. Es tracta d'una situació similar a la de cada any després de les festes de Nadal. Entre les vacances i la grip hi ha poques donacions i les reserves baixen en picat. Per això, divendres, el Banc de Sang i Teixits començarà una marató de sang. Aquest matí en donaran tots els detalls. En una setmana volen aconseguir 10.000 donacions i recuperar les reserves. Laia Colomer.
Cada dia es necessiten un miler de donacions per garantir l'activitat habitual als hospitals. Ara bé, per avui n'estan previstes menys de 600 i per demà tres quarts del mateix, i tot plegat després de dies amb moltes menys donacions de les habituals. Per això, del 13 al 20 de gener, el Banc de Sang i Teixits farà una nova marató de donants. Serà sota el lema "Donar sang sona bé". El director assistencial del banc, Joan Ramon Grífols, explica a RAC1 que volen aconseguir 10.000 donacions.
Els hospitals, la seva activitat no baixa. Sortim d'aquest període post-festes de Nadal amb unes reserves no són baixes, però podrien ser molt millors, però hem de disposar de prou reserves per enfrontar ja uns mesos que ens venen d'una activitat plena a nivell dels hospitals.
Grífols recorda que per cada donació s'ajuda 3 persones. Durant la marató es podrà donar sang als principals hospitals del país i a una seixantena de punts repartits arreu del país.
És una notícia que llegim avui al Periódico i al Mundo. La justícia investiga el delegat d'Hisenda Catalunya per prevaricació, estafa processal i desobediència. De fet, ha d'anar a declarar en breu davant del jutge, tot plegat arran d'una querella que va presentar el grup GM Fuel, que es dedica al negoci de les benzineres. L'empresa acusa Hisenda d'haver-li embarcat il·legalment 55 milions d'euros l'any 2021, fins i tot després que un jutjat mercantil els hagués donat la raó. En canvi, l'agència tributària ho nega i assegura que els seus funcionaris van actuar correcte i legalment, fent servir les competències que els pertoquen. En aquest cas que us explicàvem ahir, el contenidor del món a RAC1. 10 famílies d'un bloc de pisos a l'Avinguda Meridiana de Barcelona viuen sense aigua calenta des de fa més de mig any. El problema és que no es arriba prou potència d'electricitat per poder engegar les aerotèrmies, mentre quan es va fer l'escomesa de l'edifici es va instal·lar malament un cable. Els veïns asseguren que tant la companyia elèctrica com la promotora han actuat amb total passivitat. La Meritxell i la seva família van entrar a viure al pis ara fa mig any i es van trobar amb la incidència. Després d'incomptables trucades a la companyia elèctrica E-Distribución i a la promotora, no hi va haver solució, i això sense deixar de pagar cap factura a Endesa. De fet, els veïns se les han hagut d'empescar per tenir aigua calenta a casa.
Nosaltres, a casa meva, doncs, escalfant olles a l'antiga usança, diguem. Altres veïns s'han apuntat a un gimnàs i van cada dia dutxar-se al gimnàs. Cadascú ha trobat les seves maneres.
Ara sembla que la solució és a tocar. Segons Endesa, la incidència està arreglada des del 30 de desembre, però no remetrà la feina fins al 17 de gener. Això serà quan es faci la descàrrega elèctrica que cal per acabar de fer la instal·lació. I mentrestant, un centenar d'avis també estan sense aigua calenta. En aquest cas, des de fa un mes i mig, en una promoció d'edificis públics al barri del Raval, propietat de l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta de dos blocs d'un total de 96 pisos destinats a la gent gran. Segons explica l'Ara, tot plegat ve d'una avaria molt complexa que es va detectar el 2 de desembre a les calderes i a les canonades i que, a més de l'aigua calenta, també afecta la calefacció. Assumint que encara tardaran mesos a arreglar-ho, l'Institut Municipal de l'Habitatge ha començat ara a instal·lar acumuladors d'aigua calenta a cada pis. Avisen que tardaran encara uns 10 dies a tenir-ne per tots, i per això han posat un dipòsit més gran en un pis que està buit perquè els veïns puguin anar a dutxar-se allà. Les temperatures inusualment altes estan provocant que cada cop hi hagi més mosquits a l'hivern. Les onades de calor de l'estiu han deixat de ser un escenari òptim perquè les poblacions d'aquests insectes puguin mantenir-se actives. Segons els experts, això podria ser una conseqüència del canvi climàtic. Aquest 1 de gener es van notificar casos de mosquit tigre a Barcelona i en estats com els Països Baixos, on fa fred, el mosquit comú ha estat capaç de sobreviure tot i sent el període més fred de l'any. Per tot plegat, alguns experts ja apunten que els mosquits podrien deixar de ser protagonistes a l'estiu i passar-ho a ser també en altres moments de l'any. Ho explicava ahir aquí al Món a RAC1 l'ecòleg expert en invasions biològiques i processos migratoris, Frederic Bartomeus.
Si plou menys, el mosquit és un animal que té una fase larvària aquàtica. Si tenim estius molt secs i molt, molt calorosos, 30 graus cap amunt, doncs això pel mosquit no serà gens bo. Per tant, jo esperaria més que hi hagués aquest desplaçament a la tardor i principis d'hivern, per exemple.
De fet, la temperatura òptima de reproducció dels mosquits se situa al voltant dels 25 graus. Vam saber que el restaurant Noma, de Copenhagen, reconegut fins a 5 vegades com el millor del món, apagarà els fogons a finals del 2024. El xef, René Redzepi, ha explicat al New York Times que tanca perquè, segons ell, el model d'alta cuina actual és insostenible. De fet, el Noma ja feia mesos que tenia pèrdues. El xef creu que és crucial fer un canvi en el model perquè no és rendible. Redzepi diu que el ritme actual del restaurant danès els fa fer uns horaris esgotadors i que haurien de pujar preus per pagar un sou just als treballadors. Això, tot i que un menú degustació al Noma costa uns 500 euros sense begudes. Tot i així, el famós restaurant no tanca del tot. El 2024 deixarà de servir àpats, però el 25 reobrirà com a laboratori d'investigació alimentària. És un moviment que recorda molt el que va fer Ferran Adrià amb el bulli després de transformar-lo en una fundació. S'ha fet viral un vídeo de l'actriu Kate Winslet durant una entrevista arran de l'estrena de la segona part d'Avatar. L'actriu britànica, que interpreta el personatge de Ronald, una guerrera navi, era a Alemanya fent promoció de la pel·lícula. A la roda que li tocava d'entrevistes, li va tocar el torn a una jove periodista que li va confessar que era la primera vegada que entrevistava algú i que estava extraordinàriament nerviosa. Aleshores, Kate Winslet va deixar-li anar aquest discurs.
It's my first time.
This is your first time?
Yeah.
És la teva primera vegada? Ok, doncs mira, farem el mateix amb tu. Serà l'entrevista més increïble que has fet mai. I saps per què? Perquè nosaltres hem decidit que serà així. Hem decidit ara mateix, tu i jo, que aquesta serà una entrevista realment fantàstica. Em pots preguntar el que tu vulguis i no has de tenir por. I has de saber que serà fantàstic. La fem? Som-hi.
Ok, let's do it.
Magnífic. Parlem de cinema. Aquesta nit tornen els Globus d'Or després d'un breu exili televisiu. Aquesta pròxima matinada torna als premis que entrega l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood, que sovint s'han batejat erròniament com l'avançala dels Oscars. Serà una gala en format prepandèmia del coronavirus que presentarà l'humorista Gerard Carmichael i que retransmetrà la cadena NBC, que l'any passat es va sumar al boicot a l'associació arran de les acusacions de males praxis i de falta de diversitat. Hi ha moltes pel·lícules, entre elles Almas en pena de Nichirin, la pel·lícula que a Catalunya s'estrena el 3 de febrer. Hi ha una altra que és Toda la vez en todas partes, que suma 6 premis. Una altra, Babylon, que és la nova pel·lícula del director de La La Land, que protagonitza Margot Robbie i Brad Pitt, que també 5 nominacions té. The Fabelman, l'esperada nova pel·lícula de Steven Spielberg. I també té una llarga llista de nominacions en pel·lícules com Elvis o Avatar. En tot cas, demà en parlarem aquí, òbviament, al món a RAC1. Per cert, que la gala es podrà seguir en directe a Movistar Plus. Per cert, encara relacionat amb les plataformes, Sky Showtime, la plataforma de streaming que agruparà tots els continguts d'Universal i Paramount, estarà disponible a Catalunya el mes que ve. Concretament, segons el portal especialitzat Mundo Plus Televisió, serà el 14 de febrer. Costarà 4,99 € cada mes i oferirà sèries, pel·lícules i programes de marques tan conegudes com NBC, Sky, CBS, Showtime,